dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre el col·lectiu LGTBIQ. I per això tenim aquí l'estudi la Paula Rodríguez. Ella és tècnica d'Igualtat del SAI, el Servei d'Atenció Integral de Premià de Mar. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia, bona, què tal?
Molt bé, a veure, comencem una mica pel principi. Paula, què és el SAI?
El SAI bueno, vol dir Servei d'Atenció Integral per a les persones LGTBIQ+. El SAI pertany a una xarxa a nivell de Catalunya i és un servei que dona acompanyament a persones del col·lectiu, després ja en parlarem, no només del col·lectiu, per rebre informació, denunciar discriminacions, agressions, fer acompanyament a l'ens local també en matèria de política pública, LGTB, formació... I, bueno, i les campanyes també, no? Les campanyes que tenen a veure amb matèria LGTB.
Uh-huh. Quins serveis concrets oferiu, per exemple?
Doncs la part de l'atenció individual, doncs les persones arriben amb els dubtes o les denúncies o els problemes que tinc, i el que tinc una atenció individual per part meva, a nivell informatiu, a nivell de denúncia, es pot derivar també al psicòleg, a l'advocat, que són serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya, per cobrir la xarxa SAI, això de cara a la ciutadania directament. I després el que et comentava, que fem, bueno, la formació i l'acompanyament per desplegar tota la política pública LGTB a l'Ajuntament.
Mm-hmm. Llavors, a persones del col·lectiu LGTBIQ també els assessoreu quan volen fer el seu procés de trànsit de gènere. En què es tradueix aquest acompanyament?
Depèn de la persona. Crec que, bueno, partint de la demanda de la persona i la situació individual, que cada persona és única, amb el seu procés ja avançat, amb la seva xarxa o manca de xarxa, que això fa molt la diferència. Si la que arriba és la mare, sempre digo mare perquè malauradament pares mai han arribat preocupada per la canalla, i depèn, pot ser una persona que està fent el trànsit ja, no?, i que ja ha pres certes decisions i ja està fent el trànsit i vol, doncs, una derivació al servei trànsit, que si vols ara parlem del que és, o vol fer un canvi directament ja al registre de sexe o de nom per després que això tingui un efecte al seu DNI o al seu NIE també, en cas de les persones migrades o refugiades. I poder ser, malauradament, també en un cas de discriminació o agressió per transfòbia. Mm-hmm. Hi ha tot un... Depèn de la persona. Hi ha situacions molt diverses, mm-hmm, com les persones són diverses.
Clar, per exemple, quines situacions us podeu trobar?
Doncs el que t'explicava, pot ser una persona que arriba, que vol fer directament i et demana només el canvi de nom al seu NIE o al seu DNI. Pot ser una persona que està buscant feina, li està costant buscar feina perquè és una persona trans i vol que li facis un cop de mà o derivar el servei Soc Trans, que és el servei del SOC per l'acompanyament de les persones trans, o en el cas de les criatures més petites, que és el servei que més tenim, o, bueno, que més apareix, són mares, com et deia, i no pares, preocupades per l'acompanyament del gènere i l'expressió de gènere de les seves criatures. Són mares que, de poc a poc, segons van desenvolupant les seves petites, els seus petits, se n'adonen que hi ha alguna cosa que no encaixa en el que és el sistema sexe-gènere i que alguna cosa, diguéssim, que no és normal. A mi no m'agrada gens la paraula normal, però crec que totes ens entenem quan diem aquesta paraula, i totes tenen una cosa en comú, que és que no volen que les seves criatures pateixin. Uh-huh. I, malauradament, estem en un sistema heteronormatiu i, bueno, sortir de la norma és molt dur i es pateix molt si surts de la norma, sobretot quan ets tan petit.
Uh-huh. Em parlaves del servei trànsit. Què és aquest servei?
El servei trànsit és un servei del Servei de la Salut Catalana, que va començar amb una unitat a Numància, a Barcelona, i que actualment desplega a altres quatre, no me la sé de memòria, segur que una que s'ha fet servir nosaltres, que estava a Badalona, han desplegat tota una xarxa de servei per l'acompanyament de les persones trans.
Uh-huh. I comentaves també que moltes vegades venen persones que volen buscar feina però troben que els hi costa molt pel fet de ser persones trans. Per què l'àmbit laboral és un lloc tan hostil per les persones d'aquest col·lectiu?
Doncs jo crec que dona per molt aquesta pregunta. Jo crec, bueno, perquè la transfòbia pot ser molt sutil i ningú la veu, no? Pot ser transparent, quasi pot ser mirades, poden ser decisions que les persones fan quan fan les seves amistats, o sigui, la transfòbia es manifesta de moltes maneres. Però en una decisió tan clara com a quin contractes, quan potser es presenten persones trans i aquestes persones repetidament no se les contracta, jo crec que es veu més. I a més és una aposta, perquè quan tu tens en el cas d'un negoci o un ens local i vols o no vols tenir una persona trans que potser no té un pas imperfecte i les persones se n'adonen que és una persona trans, estàs fent una aposta o no l'estàs fent per les drets de les persones. Ja no només de les persones trans, perquè els drets LGTB són drets humans. O sigui que a mi, quan parlem de drets, per visibilitzar, sí, però si no, drets són drets per tothom. O sigui que és una llàstima que les persones facin diferència de quin tipus de persones contracta per la seva empresa o pels seus, o per, bueno, en el cas de l'administració, no mateix.
Mm-hmm. Clar, això seria una discriminació cap a aquest col·lectiu. Quines altres noteu o detecteu des del servei?
Bueno, jo crec que discriminació... Estàs parlant de les persones trans o les persones LGTB en general?
De les persones LGTBIQ en general.
Jo crec que hi ha una gran diferència amb les persones trans, afortunadament i malauradament. Afortunadament perquè s'ha avançat molt, no?, en el cas de discriminació quan tenien a veure amb l'orientació sexual de les persones. Jo crec que hi ha hagut un avanç molt gran en els últims anys i ara ens queda el repte de les persones trans i no binàries i les persones i, bueno, i altres aspectes, no?, com les persones asexuals, com les persones intersex. Jo crec que ara estem en el moment d'aquest repte i crec que la transfòbia es sent encara més que altres de les lletres de LGTBIQ+. Ho pots trobar al sistema sanitari, ho pots trobar, com dèiem, a la feina, als instituts, és un lloc molt poc segur per les persones trans perquè encara hi ha molta feina per fer per part de l'equip educatiu, per part del projecte de centre, no?, i per quines pedagogies s'aposten també, no?, per fer dels centres educatius un espai segur per les joves trans, també. I després hi ha un altre context que no hem parlat, que ara des de la xarxa SAI s'està començant a treballar molt i s'ho han creu. O sigui, la Generalitat crec que s'ho creu molt, això, i em sembla necessari, que són els centres per la gent gran. Mm-hmm. Sembla com que les persones han fet tot un procés a la seva vida d'empoderament, de lluita pels drets, i arriben a certa edat que han d'anar als centres per les persones grans, i bueno, es parla de tornar a l'armari, fins i tot, no?, també amb el tema d'orientació sexual, no només per les persones trans.
Clar, és que això al final és un... O sigui, afecta a totes les generacions, no?, i al llarg de la vida, i ha afectat diferent al llarg de la història, no?
I tant.
I com treballeu vosaltres aquesta detecció i aquesta consciència de les violències des del servei?
Nosaltres, en el cas de les campanyes més generalistes de les dones, per exemple, en els 25N, el 8N, sí que intentem parlar també de les dones del col·lectiu, en aquest cas, i en els dies, jo crec que els dies clau són una oportunitat per a visibilitzar el tema de l'esport, que no hem parlat també. Ara, properament, l'any que ve tenim el 19F, que és el dia contra la LGTBfòbia i l'esport, en el 28J també, o sigui que anem fent campanyes, i a part de les campanyes també fem activitats per oferir a les famílies espais segurs, per fer comunitat, també trobades per fer comunitat. Tot a dir que això costa bastant, que encara bueno, costa la participació, honestament.
Mm-hmm. En aquest sentit, dius que costa la participació en aquestes campanyes, però costa també que la gent vingui a demanar ajuda al SAI? Us trobeu obstacles en aquest sentit?
Crec que tenim tota una feina de difusió del servei en si, perquè la xarxa SAI és molt nova, i sí que és veritat que hi ha alguns municipis que ja tenen certa trajectòria i potser són municipis més grans i ja i es coneix més, però parlant amb altres companyes, ara recentment hem tingut la Conferència Nacional de SAIs la setmana passada, i és una oportunitat per parlar amb altres companyes que estan també en altres SAIs, i en realitat els reptes són molt similars i les dificultats també, i és la participació de les persones per participar a les activitats. Costa donar-nos a conèixer, hem de fer que la gent confiï en nosaltres també. Jo crec que quan la gent se n'adoni que les professionals públiques encara cada vegada més tenen més formació en matèria de drets i de política pública LGTB, jo crec que és una passada perquè la gent confiï de que arribarà a l'administració i es trobarà una cara amable i en cas de les persones trans es farà servir el seu nom sentit, per exemple, que és molt important, i aquests petits detalls doncs que tot ens agrada, no? Arribar a l'administració que se'ns tracti bé, i crec que hi ha molt per fer encara.
Sí, no, perquè l'administració sempre ha tingut com aquesta part negativa, no? Que sembla que ens ajuda poc o que ens posa traves.
I es fa molta feina, perquè després des de dins ho veus i es fa molta aposta i la gent té moltes ganes d'aprendre i totes volem fer les coses cada vegada millor, però és veritat que estem totes aprenent, que hem de fer una autocrítica personal i a nivell també col·lectiu de quines coses hem d'anar canviant poc a poc perquè tothom es senti acollida quan arriba un servei.
Uh-huh. I en aquest sentit, comenteu que sou un servei d'atenció integral, per tant, amb quins altres serveis us coordineu per donar aquesta atenció integral?
T'he parlat ja de trànsit a nivell de salut, del SOC a nivell laboral, i després la gent sí que ofereix, en casos especials, tipus agressions o discriminació, un acompanyament legal i psicològic també. També quan es detecta una discriminació hi ha alguns canals que van directes, com en l'àrea de l'ensenyament. Treball sí que va per una altra banda, totes les discriminacions que tenen a veure amb treball sí que aniria com per altra banda, però tenim tot el recolzament de la Generalitat de Catalunya per elevar casos i contrastar amb les nostres referents i pensar plegades com donar suport, però el suport psicològic i el suport legal serien dues de les atencions que es poden tindre les persones també.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Paula, què creus que falta en matèria de drets per les persones LGTBIQ+?
Jo crec que no hem parlat encara de tota la resta d'eixos d'opressió de les persones, com és el classisme, com és el racisme, que també atravessa la vida de les persones i som de prendre en sèrio perquè no és el mateix, o les persones que afortunadament tenen o no tenen xarxes, o sigui, tenia clara aquesta mirada, que no és només les persones, no som només homes, dones, persones que som del col·lectiu, no, sinó hi ha tota un ventall de situacions que són igual d'importants i penso que és una mirada important per treballar amb les persones i crec que hem de poquet a poquet creure'ns les lleis que tenim lleis molt potents. Ara ha fet 10 anys la llei LGTB catalana i encara hi ha coses que s'han de picar pedra. La llei trans hem de reconèixer que té molts forats i hem de, entre totes, no, com posar-la en pràctica i cuidar molt les lleis perquè sembla que tot va cap endavant, però estem en un moment molt, molt delicat, no? Que els drets socials els hem de cuidar moltíssim. Jo crec que és això, és posar en pràctica els drets que ja tenim. Uh-huh. I que tothom posi de la seva part, que s'aposti per això. S'aposti a les escoles, s'aposti al sistema sanitari, s'aposti als ajuntaments, i això al final es materialitza en drets del dia a dia per les persones.
Mm-hmm. Clar, al principi de la resposta feies referència a la interseccionalitat, no? No sé si, si us hi trobeu molt al servei, això de que us venen persones que pateixen violències per diferents eixos de la seva vida.
Sí. No sé si dir-te com molt, perquè no estem a Barcelona, no estem en un municipi que sí que hi ha migració, si parles en aquest cas, però sí que no et puc dir-te que arriben més persones migrants, perquè encara... No, tant de bo que arribes més gent, perquè jo no crec que és que hi hagi menys discriminació, sinó crec que la gent ha de confiar i de conèixer els SAIS, no només el de Premi de Mar, sinó tots, però sí que arriben persones i t'adones que la complexitat de les vides d'aquestes persones no tenen res a veure. Uh-huh. I les persones que estan en situació irregular o persones refugiades que també ens trobem, que la principal raó de la seva migració ha estat, en el cas d'algunes persones, la seva condició de gènere, doncs clar, canvia moltíssim. Uh-huh. Doncs hi ha tota una feina també de coordinació amb serveis socials, d'accés a les necessitats bàsiques, d'accés a l'habitatge, que no hem parlat, però això dona el mateix de què estem parlant. Quan parlem de drets socials, sempre surt habitatge, perquè tenim un drama amb això. I això també té a veure amb drets LGTB.
Uh-huh. És més complicat per persones del col·lectiu accedir a un habitatge?
És una mica el que parlàvem al principi, en el cas de les persones que la seva lletra té a veure amb l'orientació sexual, crec que afortunadament molt això ha estat superat. Uh-huh. No en tots els casos, perquè sempre ens parlem de la plomofòbia, no? Depèn de la teva expressió també de gènere, a part de la teva orientació sexual, això també influeix. Però tot i així, crec, torno a dir que les persones trans i no binàries estan en un... costa més, i a més, aquesta persona és racialitzada i té els dos eixos que l'atreviesen, doncs encara més. Sí, és un problema.
Uh-huh. I ja per acabar, Paula, si algú vol contactar amb el SAI, com ho ha de fer?
Doncs el telèfon directe, mira, estaria genial que algú estigui sentint això, es necessiti, es posin contactant nosaltres. El telèfon és el 647-408-481. Poden contactar-me per WhatsApp si senten més còmodes, poden trucar directament, i si senten més còmodes també per correu electrònic, seria sai.lgtbi@premiademar.cat.
Doncs moltes gràcies, Paula, ho deixem per aquí dit. El telèfon, com deies, era el 647-408-481. Uh-huh. I moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat, Paula.
Gràcies a tu per convidar-nos, Anna, un plaer.